L'accés a l'habitatge ja és la primera preocupació dels catalans. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Per primer cop des de l'esclat de la bombolla immobiliària de fa 15 anys, l'habitatge torna a ser el primer mal de cap de la gent, Sara Riera.
El Centre d'Estudis d'Opinió ha presentat aquest migdia un nou baròmetre que mostra la transversalitat d'aquesta preocupació. És el primer problema dels votants de tots els partits, excepte els de Vox i Aliança Catalana, i de tots els grups d'edat, excepte els més grans de 65 anys.
Més detalls, Barcelona, Jordi Corbalan.
Sí, des del 2007 que l'habitatge no escalava fins al primer lloc de les preocupacions dels catalans, desbanca problemes com la inseguretat, la sanitat, l'atur o la situació política. El CEO constata que si avui es fessin eleccions a Catalunya, el Parlament quedaria pràcticament igual. El PSC guanyaria, Junts recularia, Esquerra resistiria la crisi interna i Aliança Catalana podria triplicar resultats.
Doncs bé, fa uns minuts el president Salvador Illa acaba d'anunciar la compra de 450 pisos a la immobiliària de la Caixa per ampliar el parc públic d'habitatge, ho ha dit el Congrés de la UGT Barcelona, Pilar García.
Hola, bon dia. Doncs sí, anunci de Salvador Illa davant uns 3.000 assistents al Congrés de la UGT. Una mesura, la compra d'aquests 450 habitatges que se suma al pla per augmentar el parc públic amb 50.000 pisos d'ara al 2030. Es farà una inversió de 30 milions i mig d'euros.
A Madrid, nou capítol en la guerra entre el PSOE i el PP.
Avui amb el Congrés dels Diputats com a escenari i la Dana i la corrupció com a línies argumentals.
Doncs anem cap allà, Dani Sandiaja.
Bon dia, amb un Pedro Sánchez que ha comparegut per primer cop al Congrés per defensar la gestió del govern espanyol durant i després de la riuada, assegura que van complir amb la seva feina, a diferència del govern de Mazón, el qui ha assenyalat directament, mentre que Feijó l'acusa de desentendre's de la crisi i de fer-la servir per tapar la corrupció.
Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y sobre todo algunas personas que no han estado a la altura de sus responsabilidades.
Usted ya no debería de estar aquí. Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea.
De la crònica internacional, primeres hores d'alto el foc al Líban després de més d'un any d'hostilitats que els últims dos mesos han estat directament de guerra oberta a Jerusalem. Jordi Brascó.
Desenes de milers de libanesos ja han emprès el camí de tornada a casa seva, alguns cap al sud del país i molts cap als barris de Beirut més castigats per Israel, com el de Dahieh, on els seguidors de Hezbollah han sortit al carrer per celebrar un alto el foc que consideren un triomf.
I nova macrooperació dels Mossos d'Esquadra, la segona en dos dies, avui contra el tràfic de persones i de drogues en col·laboració amb la Policia Nacional i amb 700 agents desplegats. Castellbisbal, Marta Vallès.
Sí, s'ha fet a l'àrea metropolitana de Barcelona, la Catalunya Central i també al País Valencià. L'epicentre, aquí, a l'urbanització Can Nicolau de Dalt, a Castellbisbal, al Vallès Occidental. Aquí s'ha detingut els responsables d'un clan familiar relacionat amb el tràfic de drogues, tràfic de persones i blanqueig de capitals. De moment no hi ha balanç, la investigació està sota secret.
De seguida ho ampliem tot plegat i quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, el Barça va guanyar ahir al Brest i avui és el torn del Girona.
Que juga 3 quarts de 7 al camp de l'Sturm Graz austríac amb l'alta d'Abel Ruiz. Aquest partit de Champions el podreu seguir al Tot Gira. També avui juga el Madrid que visita el Liverpool a partir de les 9. S'ha fet el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol amb 6 equips catalans. L'Espanyol que haurà de visitar el camp del Balbastre, el Girona el Logroñés, l'Europa rep les Palmes, l'Olot el Sevilla, el Sant Andreu rep el Betis i el Nàstic Losca.
Com tenim les carreteres a aquesta hora, Joan García?
Un accident a la B23 provoca 2,5 quilòmetres de congestió entre Sant Joan d'Espí i Esplugues de Llobregat perquè hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. Una avaria a la C58 també talla un carril entre Montcada i Ripollet, direcció Sabadell, i això fa 3,5 quilòmetres de retencions. A l'Ebre hi ha 5 quilòmetres de circulació amb retencions a l'AP7 entre l'Ampolla i Camarles en sentit sud per obres que tallen un carril. I compta amb la boira, la demarcació de Lleida, a la zona de Soses a Golmés, de la 2 i de Juneda a Castelldans de l'AP2, on es limita la velocitat màxima a 100 km per hora. Demà, nova jornada de vaga de transports per carretera, amb serveis mínims del 40% en hora punta i del 20% la resta del dia.
Doncs així tenim la mobilitat. Ara mirem el cel.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, què hem d'esperar les pròximes hores?
Doncs en les pròximes hores, bona tarda, hem d'esperar que, tu deies de mirar el cel, doncs que aquest cel pesi més, cada cop més, i això són les altes pressions i això és l'anticicló, el pes més elevat de l'aire. I això és sinònim de boira aquesta tarda, però que sobretot serà més persistent i intensa els propers dies. En aquests indrets, ambient notablement fred. Fora del territori de la boira, temps estable, solellat, bo de dia, però ambient una mica fred de nit. Allà on no farà ni gota de fred a la nit, però serà la muntanya. En zones elevades, la inversió tèrmica farà de les seves.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen gairebé 6 minuts de les dues. I com us explicàvem, l'habitatge ja és el primer problema dels catalans. Des de la bombolla immobiliària de fa més de 15 anys que no escalava fins al primer lloc de les preocupacions de la ciutadania. Segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, l'accés a l'habitatge és el problema que més encastats citen en primer lloc, Jordi Corbalan.
Sí, és de fet una preocupació transversal. És el primer neguit de tots els grups d'edat, sobretot per als joves de 25 a 34 anys, i també dels votants de tots els partits polítics, tret dels electors de Vox i d'Aliança Catalana, que estan més preocupats per la immigració. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
A diferència d'altres temes que havien anat ocupant els primers llocs en els darrers anys, l'habitatge ve de baix i puja ràpidament. I el més important, més que ser la primera, és la distància que té darrere de les altres.
Doncs les altres, el segon problema, segons el CEO, és la insatisfacció amb la política, seguit a molta distància de la inseguretat, la sanitat i l'atur. El 59% dels enquestats creuen que hi ha massa immigració al nostre país, però alhora la majoria, 6 de cada 10, estan convençuts que la immigració fa una contribució molt valuosa al manteniment de l'economia.
Jordi, aquest CEO, aquesta enquesta, també pregunta per la intenció de vot si ara hi hagués eleccions al Parlament. Els resultats serien molt semblants els que vam tenir el mes de maig.
Sí, de fet, el PSC tornaria a guanyar i mantindria els escons o en perdria un màxim de 3. Junts conserva la segona posició, tot i que en reculada perdria entre 3 i 5 escons dels 35 que té ara. I Esquerra resisteix als problemes interns i es manté al voltant dels 20 diputats. Aliança Catalana és la força que més creix i podria arribar als 7 escons. Ara en té 2. El CEO ho atribueix a un transvasament de vots de Junts.
El que veiem sistemàticament als diversos escenaris que hem fet és la davallada electoral de Junts en benefici de dos partits que acostumen a recollir el vot, diguem així, protesta de l'independentisme els darrers anys. Primer de la CUP i, sobretot, d'Aliança Catalana. S'ha de tenir en compte, com he dit al principi, en un context on no hi ha unes eleccions convocades.
2 de cada 3 catalans identifiquen Salvador Illa com a nou president de la Generalitat. De fet, és el preferit com a president per davant de Puigdemont i a molta distància de Junqueras. El nou govern no arriba a l'aprovat, es queda en un 4,7, tot i que la percepció de la ciutadania sobre la situació política millora. La majoria dels catalans, un 54%, estan en contra de la independència, la xifra més alta dels últims 9 anys. Segons el director del CEO, el retrocés del suport social a la independència, però, hauria tocat fons.
Doncs bé, la publicació d'aquest baròmetre del CEO que ens explica en Jordi Corbalan ha estat en paral·lel a unes declaracions del president Salvador Illa, que ha parlat d'habitatge, ha dit que és un problema que cal revertir amb urgència i ha anunciat una mesura immediata. I aquesta mesura serà que aquest desembre el govern comprarà 450 pisos a Immocaixa, que és la filial immobiliària de la Caixa, per incrementar el parc públic d'habitatge. L'anunci l'ha fet el Congrés de la UGT, que ha reelegit Josep Maria Álvarez com a secretari general del sindicat per un tercer i últim mandat. Barcelona, Pilar García.
Hola, bon dia. Seran en concret 452 pisos i el govern farà una inversió de 30,5 milions d'euros amb una mitjana de 66.000 euros per pis. Aquests habitatges estan situats a 9 municipis, inclosos a les àrees de més demanda, com ara Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat o Vic. Com dèieu, es compraran el mes de desembre i se sumaran al pla per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030. Segons Salvador Illa, la crisi de l'habitatge s'estén per la societat.
I avui el que més ha d'importar és com afrontar les urgències de l'accés a l'habitatge. No pot ser que fins i tot tenint un lloc de feina els treballadors i treballadores tinguin dificultats en comprar o llogar un pis.
L'habitatge també ha estat un dels eixos del Congrés de la UGT i el reelegit secretari general Josep Maria Álvarez ha exigit que s'acabi amb l'especulació.
La vivienda se está convirtiendo en un instrumento al servicio de unos pocos, de la especulación, de los fondos buitres. Que saquen sus zarpas de nuestras viviendas, los fondos buitres. Ya está bien, y el Estado tiene que intervenir.
Ha defensat un pacte d'estat per l'habitatge i ha situat la reducció de la jornada laboral i l'increment del salari mínim com a reptes més immediats del sindicat.
Gràcies, Pilar. Mentrestant, a Madrid. Quan fa gairebé un mes del desastre de la Dana al País Valencià, Pedro Sánchez ha comparegut per primer cop al Congrés dels Diputats per defensar la seva gestió de l'emergència. El president espanyol s'ha defensat dels atacs del PP, acusant el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de no haver estat a l'altura. També ha aprofitat la seva intervenció per anunciar un tercer paquet d'ajudes pels afectats. Anem, doncs, cap a Madrid, Dani Sanzeaja.
Hola, bon dia. El paquet l'aprovarà demà el Consell de Ministres. Seran 2.200 milions d'euros més d'ajudes destinades als afectats perquè puguen comprar-se un cotxe nou, ampliar els seus permisos de treball o reactivar els seus comerços. Però el monogràfic sobre la Dana al Congrés s'ha centrat a repartir culpes. Pedro Sánchez ha defensat que el govern central va complir.
Y decir lo contrario es faltar a la profesionalidad de cientos y cientos de servidores públicos que actuaron de acuerdo a los protocolos e hicieron bien su trabajo. Que justos no paguen por pecadores.
Assegura que van advertir a temps del risc de la riuada al govern de Carlos Mazón, a qui Sánchez ha assenyalat.
Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella.
Però el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha acusat Sánchez de no estar a l'altura i de falta d'humanitat per no haver pres el comandament de la crisi i de fer-la servir ara per tapar les polèmiques que l'afecten.
La gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias. Acude a este debate casi un mes después. Y la verdad, señor Sánchez, usted ya no debería de estar aquí. Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea.
Esta es la oposición que sufren los españoles, señorías. Una oposición que da más credibilidad a un delincuente confeso que a la EMET.
Responia Sánchez avançant-se al que serà el gran tema de la sessió de control al govern que comença tot just ara, les últimes acusacions del comissionista Víctor Daldama, que avui l'ha tornat a implicar en el cas Coldo, centrarà la sessió.
Doncs aquestes són les notícies més destacades del dia. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada anirem al Pròxim Orient a comprovar com estan anant les primeres hores d'alto el foc al Líban després de dos mesos de guerra oberta.
Catalunya migdia.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc?
Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Catalunya migdia.
Mig minut i serà un quart de tres. Anem per la notícia que avui fa la volta al món. Perquè avui els mitjans internacionals es fixen sobretot en aquest alto el foc al Líban, que ja és una realitat, de fet ho és des d'aquesta matinada, un acord que tant Israel com Hezbollah estan respectant i que els libanesos aprofiten per començar a tornar a casa. Es calcula que la guerra ha provocat el desplaçament de prop d'un milió de persones a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Hola, bon dia. Desenes de milers de libanesos ja s'han llançat a la carretera per tornar a casa. Ho han fet moguts per l'alto el foc i per paraules com les de Navi Berri, l'home que ha negociat l'acord en nom de Hezbollah i que animava els ciutadans a tornar ràpidament. El ministre de Defensa, Maurice Slim, ha sortit a posar calma.
L'exèrcit farà el treball tècnic d'avisar els ciutadans i guiar-los als llocs on puguin tornar. Tot això quan l'enemic s'hagi retirat de tot el territori.
El ministre es referia al sud del Líban, d'on les tropes israelianes encara tardaran temps a retirar-se, tot i que, recordem, tenen 60 dies per fer-ho. En canvi, el barri més castigat pels bombardejos de Beirut, Dahiyeh, els carrers ja s'han omplert de celebració.
Van destrossar la casa del meu germà i la del meu fill. He vingut caminant per formar part d'aquesta celebració. Gràcies a Déu.
Soc de Dahiyeh. Vam haver de marxar fa 2 mesos i mig a viure a l'àrea de Nabatieh i avui tornem triomfants.
Els seguidors xiïtes no se senten derrotats, tot i haver perdut el que va ser el seu líder durant 30 anys, Hassan Nasrallah. Avui, precisament, han començat els preparatius d'un enterrament que està pendent des de fa exactament 2 mesos. Hezbollah vol aprofitar que Israel concentrarà tots els esforços a Gaza, on Biden va dir ahir que pressionarà per aconseguir també un alto al foc. Avui Hamas ha dit en un comunicat que està disposat a cooperar.
Doncs, com ens explica en Jordi Brascó, Joe Biden diu que avui mateix es posarà a buscar el mateix per Gaza del que ja està passant a Líban. Tant ell com el president francès Emmanuel Macron intenten capitalitzar el primer respir a la regió des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre de l'any passat. Això arran del seu paper protagonista en aquestes negociacions i en el seguiment de l'alto el foc a partir d'ara. Washington i París, però, no són els únics que demanen que s'aconsegueixi també una treva a Gaza, Sergi Roca.
Començant pels veïns directes com Egipte i Jordània, que celebren l'acord i esperen que obri les portes a aturar l'ofensiva israeliana a la franja. Però continuen per Qatar, sempre amb un paper de mediador, i seguint per la Unió Europea. El cap de la diplomàcia, Josep Borrell, interpel·la també la ciutadania europea perquè faci pressió.
No veo a la gente movilizándose en las calles de Europa para contestar a la tremenda tragedia que estamos viendo en Gaza y que algunos no quieren ver.
I una veu que sempre cal tenir en compte quan es parla d'Israel, de Hezbollah i de la causa palestina, la de l'Iran, que celebra la fi, diu, de l'agressió contra el Líban i espera que el pas següent sigui també un alto el foc permanent.
Doncs així tenim el Pròxim Orient. Mentrestant, Europa aplaudeix. De fet, s'aplaudeix a si mateixa perquè Ursula von der Leyen ja pot començar el seu segon mandat al capdavant de la Comissió Europea. I això perquè el Parlament d'Estrasburg ha donat llum verda al nou executiu que incorpora Teresa Rivera a la vicepresidència. La majoria, però, ha estat més estreta que fa 5 anys i amb divisió en la majoria dels grups que li han donat suport. Per exemple, el PP espanyol hi ha votat en contra, en desacord amb l'elecció precisament de la candidata espanyola. Anem a Estrasburg, Jordi Baró.
Bon dia. 379 vots a favor, 282 en contra i 36 abstencions. Com previst, l'Eurocambra ha donat suport avui al nou equip de comissaris de von der Leyen, amb Teresa Rivera de vicepresidenta de Transició Verda i Competència. Punt final a una tramitació plena d'entrebancs i amb un suport més estret que en el primer mandat. L'executiu de von der Leyen ha rebut els vots a favor del PP europeu, els socialdemòcrates, els liberals i els verds i del grup de Meloni, però en tots els grups hi ha hagut delegacions que han votat en contra. Més fragmentació i més inestabilitat, tot i l'optimisme de la presidenta de la Comissió Europea.
És un bon dia per Europa perquè el vot mostra que el centre aguanta. És moment d'estar preparats, això és crític, perquè el temps s'esgota.
Contra el criteri del PP europeu, el PP espanyol ha votat en contra per l'elecció de Rivera. Què en feia aquesta lectura?
Me parece que se retratan solos, buscando ese aislamiento de los valores europeos. Lo que han hecho es dejar claro que quedan solos junto con algún de los grupos de ultraderecha de este Parlamento.
La nova Comissió Europea amb Teresa Rivera començarà a funcionar diumenge.
Totes aquestes notícies que us estem explicant arriben a molta gent a través de les xarxes socials. I parlem dels seus riscos perquè un de cada 5 joves d'entre 12 i 18 anys passa més de 2 hores al dia a TikTok, cosa que es considera un consum de risc. La resta admeten que hi passen com a mínim una hora al dia. Ho conclou un estudi pioner de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, que se centra en els efectes de l'ús d'aquesta aplicació, que és la més popular entre els joves, Sara Canyete.
Sí, l'estudi confirma els efectes addictius de TikTok. Com més estona hi passen els usuaris, menys capacitat tenen de desconnectar-se'n. Un consum excessiu que afecta més a noies que a nois i que també conclou que els continguts que hi miren consoliden els estereotips de gènere, elles, bellesa i moda, ells, esports i videojocs, i que poden tenir efectes en la seva salut mental. Mònica Jiménez és professora de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i una de les autores de l'estudi.
A més petits, aquests infants, menys capacitat de regular, d'establir límits, de processar la informació que estan rebent, no? La van interioritzant i realment no tenen eines per fer front a tot això. Per ells, aquest és el camí a seguir. Són els estàndards de bellesa, una bellesa que, a més, s'associa a èxit social, és totalment aspiracional.
Proposen fer auditories regulars de l'algoritme de TikTok amb perspectiva de gènere que revisin aquests continguts. Ara se'n fa una a l'any per combatre els discursos d'odi i la desinformació.
Doncs bé, recuperem el baròmetre del SEO amb què hem obert aquest informatiu, perquè ara un de cada 4 catalans utilitza TikTok, especialment popular entre els menors de 35 anys, i la segona xarxa que més utilitzen és aquesta, només després d'Instagram.
Sí, a banda de l'ús personal, les xarxes socials ja són el mitjà més utilitzat per informar-se entre els menors de 50 anys. Instagram és la que més utilitza tothom, mentre que TikTok té més tirada entre els votants que es consideren de dretes, i la xarxa X, abans coneguda com a Twitter, és la que més utilitzen aquells votants que es consideren els que es qualifiquen com a votants d'esquerres. Per partits, els simpatitzants de Vox són els que més utilitzen TikTok. Ho fan pràcticament 6 de cada 10.
Àmplia operació antidroga i contra el tràfic de persones a l'àrea metropolitana de Barcelona, la Catalunya Central i el País Valencià, amb 700 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Espanyola. L'operació ha tingut com a punt neuràlgic la urbanització de Can Nicolau, a Castellbisbal, al Vallès Occidental, on podria viure la família responsable d'aquesta organització criminal. Anem cap allà, Marta Vallès.
Bon dia. L'objectiu de l'operació ha estat desmantellar un clan familiar implicat en el tràfic de drogues, tràfic de persones i blanqueig de capitals. Aquí, a l'urbanització de Can Nicolau de Dalt, a Castellbisbal, és on s'hauria detingut els caps del grup criminal. L'operació ha començat en paral·lel a la mateixa hora, passades les 5 del matí, als diferents municipis on s'ha actuat, tant a Catalunya com al País Valencià. En total s'han fet unes 30 entrades a domicilis i locals. En aquesta urbanització s'han escorcollat diferents cases i hi ha hagut una vintena de detinguts. Detalls exactes de l'operatiu no n'hi ha, perquè la investigació, que depèn dels jutjats de Rubí, està sota secret de sumari. Sí que sabem que s'han trobat plantacions grans de marihuana. Al voltant de la 1 de la tarda, tot l'operatiu s'ha retirat i s'ha reobert l'accés a l'urbanització, tancat durant tot el matí. En el desplegament hi han participat diferents unitats policials. En el cas dels drons, els agents dels Mossos han passat la nit en aquest punt fent vigilància des de l'aire. Es volia impedir que els sospitosos poguessin fugir en cas d'haver rebut l'avís de la intervenció policial. També han actuat el grup especial d'intervenció de Seguretat Ciutadana, la unitat canina i l'helicòpter.
És un quart i mig de 3, ara tornem.
Catalunya migdia.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Busquem el millor plat tradicional de Lleida.
crua, està molt dura.
Crua.
No li noto el gust a calamar.
I falta textura.
Que per mi no és bacallà, això.
Algú ha dit que això no era bacallà?
No.
Enfadada.
No.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
5 minuts i dos quarts. Moment d'obrir altra vegada plana política. Els tres candidats que aspiren a dirigir Esquerra Republicana a partir de dissabte surten a la caça dels indecisos l'endemà de l'últim debat, que no ha marcat cap punt d'inflexió. Oriol Junqueras i Xavier Cudàs van evitar ahir el cos a cos i, tot i que Helena Solà va ser la més beligerant, els tres aspirants van exhibir més coincidències que discrepàncies, Albert Prats.
Avui és dia de poca ressaca, primer perquè el debat va ser a les 7 del vespre i va durar escrupolosament una hora, i segon perquè no hi va haver cap gran esbatussada més enllà d'acusar Junqueras de no assumir cap responsabilitat.
Si soc presidenta d'Esquerra Republicana, jo sí que seré responsable de tot allò que passi i de tot allò que faci el partit.
I jo t'hi ajudaré tant com pugui.
Gràcies.
Doncs, sembla mentida quin nivell d'acord que tenim, eh? La qüestió... Sí.
Espero que ho celebris.
Satisfacció. Cadascú per la seva banda és la valoració que fan a Catalunya Ràdio les tres candidatures l'endemà d'un debat que no ha provocat cap gir de guió. Justament això s'agafa a l'entorn de Junqueras per creure que arribaran a la votació amb l'avantatge que ja li va donar la recollida de vals. En canvi, l'equip de Godàs està convençut que ja es va demostrar la necessitat d'una renovació urgent a la cúpula i afegeixen que si el cap de llista de Nova Esquerra Nacional no es va enganxar més amb Junqueras és perquè la militància demana pau. Des de la candidatura d'Helena Solà, Foc Nou es reivindiquen com l'única dels tres que va ser capaç de confrontar diferències. Dissabte estan cridats a votar de forma telemàtica gairebé 8.200 militants i fins llavors els candidats volen centrar els esforços a convèncer els indecisos.
Gràcies, Albert. Així està Esquerra. Ara el que fem és tornar cap a Madrid perquè tenim última hora. Perquè Paula Brujats ha dimitit Juan Lobato, que era el líder del PSOE a Madrid.
Sí, Juan Lobato diu que se'n va, que dimiteix com a secretari general del partit a Madrid després de la polèmica que ha generat vinculada a la filtració del correu que incrimina la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Juan Lobato, que ahir plantava cara a Pedro Sánchez i li declarava la batalla, doncs bé, ara diu a través d'una carta que acaba de fer pública que se'n va per acabar amb la situació d'enfrontament i la divisió greu que s'ha generat dins del partit. Recordeu que Lobato va portar a la notaria uns whatsapps que li havien enviat des de Moncloa, vinculats a aquesta revelació del correu de la Fiscalia que incrimina la parella d'Ayuso, que dirigents del partit i de la Moncloa estaven molt molestos amb ell i li demanaven que s'apartés abans de divendres, quan comença el Comitè Federal del PSOE a Sevilla. Doncs Lobato, finalment, que se'n va, que dimiteix.
Doncs aquest és el desenllaç d'un cas rocambolesc que ahir ja us explicàvem al Catalunya Migdia. Gràcies, Paula.
Fins ara.
Aquí a Catalunya, 300 organitzacions empresarials i socials urgeixen una reforma de l'administració que acabi amb la lentitud, les duplicitats i la ineficiència, Jordi Canal.
Són patronals, gremis, col·legis professionals, entitats civils i socials. No pot ser, diuen, que es trigui 2 anys a tramitar permisos i llicències, que l'administració demani una vegada i una altra a ciutadans i empreses dades que ja té, o que cada canvi de govern suposi normatives contradictòries i el relleu de centenars d'alts càrrecs amb la paràlisi que això suposa. Antoni Viernes és el coordinador del Fòrum d'Entitats per la reforma de l'administració pública.
Cada cop que hi ha un canvi de govern hi ha unes 500 persones que canvien, dels quals uns són polítics, estrictament, i altres són el que correspondria a directius públics. El que nosaltres referim és aquest segon col·lectiu. Fem una proposta perquè hi hagi una professionalització d'aquesta figura i que no sigui per adscripció política, sinó per mèrits, formació i experiència.
A més, també demanen més avaluació de les polítiques públiques abans d'implantar-les i un cop executades per saber-ne els resultats.
Doncs el que també és important de seguir són els resultats del Black Friday. Perquè un any més augmenten les ciberestafes coincidint amb la campanya comercial del Black Friday. Segons l'empresa de ciberseguretat NordVPN, un de cada 5 ciutadans espanyols ja han estat víctima. A més, durant les primeres setmanes de novembre s'ha doblat el nombre de correus brossa que poden conduir a pàgines web fraudulentes o fitxers maliciosos. Mireia Sala.
Davant d'aquesta situació, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya posa en marxa una campanya per alertar la ciutadania i recorda que per evitar enganys és important revisar que la compra es fa a la pàgina web oficial de la botiga i desconfiar sempre de les ofertes que criden molt l'atenció. Tomàs Moré és el portaveu de l'agència.
No sempre els anuncis que veureu són anuncis reals de les empreses, no? I per tant, possiblement, dius, un descompte del 80%. M'interessa, i al clicar prioritzem no perdre aquest descompte, que no fixar-nos o prendre atenció amb tots els elements i dir, ja, el descompte me l'està fent aquesta marca. Realment he anat a la pàgina de la marca o m'està conduint a un altre lloc que no té res a veure, no? I aquí és on comença el frau.
Doncs contra els problemes del consumisme que empeny la majoria, us expliquem avui també que viure al carrer pot escurçar la vida més de 25 anys. No tenir sostre té un impacte greu en la salut física i mental de les persones, així ho conclou el primer monogràfic sobre la salut de les persones sense llar de la Fundació Arrels, que destaca que cada 4 de cada 10 persones que viuen en aquesta situació tenen una malaltia crònica. Heu sentit els senyals horaris de 2:45, tot plegat ens ho explica la Mar Riera.
Bon dia. Les persones que viuen al carrer prioritzen la subsistència, la salut i molt sovint arriben a urgències en situacions molt extremes, com explica la metgessa de família de l'EAP Rabalsud, Beatriu Bilbeny.
Estem atenent algú que realment està malament, perquè té una pneumonia, perquè s'està ofegant, perquè té febre, pel que sigui, no? I doncs ens diu que ha de marxar perquè ha d'anar a menjar a no sé quin menjador social, que a quina hora no sé qui li tanquen, no? I us dic, moments, que estem esperant la radiografia o estem esperant tal... No, és que haig de marxar. És que la meva prioritat avui és menjar.
Un de cada 4 dels enquestats assegura que no poden comprar medicaments i a molts altres els és molt complicat seguir els tractaments ja al carrer. És el cas de l'Aurelio. Té 46 anys, té dolor crònic a l'esquena pels anys que va treballar a la construcció i ara demana un allotjament per poder seguir el seu tractament.
Tomo morfina, más calmante que la morfina, que es antiinflamatorios y muchos más medicamentos. Pero muchas veces no se hace el efecto por las inclemencias del tiempo.
Arrels reclama recursos específics pel sense llar amb malalties cròniques, addiccions i problemes de salut mental i demana que en l'atenció sanitària es faci també un bon abordatge social per prevenir nous ingressos.
Gràcies, Mar. Abans de la publicitat també us expliquem que 8 associacions de malalts de Covid persistent de tota Espanya impulsen demà al Congrés dels Diputats, a través del grup parlamentari de Sumar, una proposició no de llei perquè es reconegui aquesta malaltia. L'objectiu és que posin els recursos necessaris per tractar aquests malalts i trobar-hi una cura. Actualment, entre un 10 i un 20% de les persones infectades amb el virus SARS-CoV-2 tenen Covid persistent i això són entre 400.000 i 500.000 persones a Catalunya. Ara passen gairebé 2 minuts de 2:45. Fem una pausa i a la publicitat obrim Plana Cultural.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Clarel, aquest Black Friday et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarel, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Catalunya migdia.
Continuem. El sector del llibre del País Valencià exercirà mesures de pressió si la Generalitat Valenciana els deixa sense ajudes públiques. Han denunciat públicament que el govern no ha convocat les ajudes ordinàries en un moment molt crític arran de la Dana, Montse Camps.
Sí, ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pau Pertegat, director tècnic del Gremi de Llibres de València.
No tenim cap solució ni tenim cap garantia i clar, això posa en perill els principals esdeveniments anuals del món del llibre. per exemple, la Fira del Llibre de València, que és el que congrega major públic, però també la Fira del Llibre de Castelló, les places del llibre, les fires del llibre antic i d'ocasió.
Les entitats del sector s'han agrupat en un col·lectiu d'afectats i dilluns que ve tenen una reunió d'urgència amb la conselleria.
I a partir del dilluns, si no se'ns ofereixen solucions amb garanties, perquè com us podeu imaginar, la nostra confiança ara mateix està en un moment molt baix. Haurem d'exercir doncs, noves mesures de pressió.
L'any passat els ajuts es van situar en més d'un milió d'euros.
Gràcies, Montse, dels problemes dels llibreters a les alegries dels fogons. Perquè nou restaurants catalans aconsegueixen la seva primera estrella Michelin, cosa que demostra el bon moment pel qual passa la gastronomia al nostre país. Són nou establiments que trobem repartits arreu de Catalunya, Valeria Obereda.
Tres els trobem a les comarques de Girona, al Voramar, a Portbou, a l'Alt Empordà, al Divinum, a la ciutat de Girona i l'Esperit Roca, a Sant Julià de Ramis, al Gironès. Els seus xefs, Raül Sillero i Joan Roca, en declaracions a la CN, expliquen com afronten el futur.
Dona la tranquil·litat que ja la tenim, però posa la pressió de mantenir-la o d'anar per una altra.
Hem de pensar d'anar per una altra, perquè és la manera de mantenir-la. Clar. De fer les coses cada dia una miqueta més bé. Podríem dir que és una declaració d'intencions de que això va molt en sèrio i de que seguirem treballant compromesos en fer les coses tan bé com puguem.
Quatre estrelles més han anat a parar a la ciutat de Barcelona. Fisiology, Mae, Prodigi i Teatro Kitchen Bar. El seu xef és Oliver Penya.
Mai t'ho pots esperar perquè mai hi ha res segur. Ens havien convidat, sí que era una senyal, i la veritat que molt feliç. Molt feliç per mi, per l'equip, per la meva família que m'està mirant, per tot.
Una altra estrella ha anat al Citrus del Tancat, al Canà, al Montsià, i l'última al Casa Nova, a Sant Martí Sarroca, l'Alt Penedès. La part negativa l'han viscut a Barcelona al moments de Raül Balam, fill de Carme Ruscalleda, que ha perdut una de les seves dues distincions, i el Xerta, que s'ha quedat sense la seva única estrella.
Avui també són notícia als cines.
Me dijeron.
Perquè el 2024 està sent el millor any pel cinema en català en dues dècades, gairebé 930.000 espectadors, així ho situen, una xifra que s'acosta al rècord històric i que s'ha aconseguit sobretot gràcies a l'èxit de Casa en Flames i de El 47, Montse Pujol.
Sí, fins al 24 de novembre, de les gairebé 930.000 entrades que s'han venut per sessions en català, 700.000 eren per veure els films de Dani de la Orden i Marcel Barrena. El sostre del cinema en català es va assolir el 2003, quan més d'un milió de persones van assistir a sessions en català. La situació, però, era diferent, perquè el nombre d'assistents totals als cinemes del país era molt més alt que l'actual. Ara, fins al setembre d'aquest any, un 7,1% dels espectadors havien consumit pel·lícules en català, una proporció que augura que se superarà la millor marca que fins ara teníem el 2022 amb l'Alcarràs, amb un 7,2%.
Continuem parlant de llengua perquè paparazzi, batucada i preestrena són tres noves paraules que s'incorporen al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, Montse.
També s'hi afegeix a nou variant territorial de nou o el neologisme criptogínia, que és el menysteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits. Tots són entrades noves que per la filòloga Sandra Montserrat mostren que el català és ben viu.
Les llengües estan en un procés de canvi constant i el fet que introduïm noves paraules al diccionari doncs és un signe de vitalitat, vol dir que la llengua catalana és una llengua viva. Molts mots nous calia incloure'ls al diccionari perquè formen part de les novetats de la nostra vida diària.
També s'han ampliat o modificat 151 articles. A partir d'ara, per exemple, també és normatiu que bo o bona serveixin per referir-se a algú que té atractiu físic.
L'escriptor novaiorquès Colson Whitehead, guanyador de dos premis Pulitzer, presenta la seva nova novel·la, Manifest delictiu, que es publicarà en català al gener. És la segona part de la trilogia dedicada a Harlem, que té com a escenari el paisatge criminal de Nova York dels anys 70, Marta Vives.
Manifest delictiu té com a rerefons els anys convulsos dels 70, des del furor del rock and roll, els assassinats de Martin Luther King i Malcolm X, el ritme dels èxits de la Motown o els enfrontaments entre la policia i l'exèrcit d'alliberament negre.
I love New York. Nova York m'encanta, és una gran font d'inspiració. Els 70 van ser una època difícil, Però a la vegada que la ciutat sofria, naixia també el hip-hop, el punk o la música disco. D'aquest sofriment en va sortir un art fantàstic.
El guanyador de 2 premis Pulitzer per les seves novel·les anteriors, El ferrocarril subterrani i Els nois de la Níquel, de la qual se n'estrenarà la versió cinematogràfica el mes que ve, ja està en plena escriptura de la tercera part d'aquesta trilogia sobre Harlem.
I abans dels esports, deixeu-nos que us parlem d'aquesta casa, perquè 3CAT consolida la seva aposta per la llengua aranesa amb un nou model d'informatius i continguts que pren forma amb la inauguració aquest matí d'una nova seu a la Vall d'Aran. Anem cap allà, Viella. Pau Rovira.
Hola, bon dia. Sí, s'unifica la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio i TV3 en un sol espai, que comptarà amb equipaments nous com un control tècnic de ràdio, un set de televisió i càmeres panoràmiques. També s'han actualitzat els diferents espais de producció i edició audiovisual que s'utilitzaran per l'elaboració de continguts multiplataforma. Tot plegat per enfortir encara més la presència al territori per tractar la informació des de la proximitat i ampliar encara més l'ús de l'aranès en l'entorn digital. És la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
A 3CAT seguim connectant amb el territori, amb aquesta aposta per l'aranès, patrimoni de la nostra cultura, amb la voluntat de servei públic i el compromís de defensa de l'ús de les llengües pròpies del país. Eines fonamentals per acostar-nos a tota la ciutadania des de la proximitat i en l'entorn digital i especialment per fomentar-ne el seu ús.
Una aposta per l'aranès que serà triple: informatius, continguts audiovisuals infantils i juvenils i creació de nous continguts en l'entorn digital.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, informació esportiva. Laia Tudel, avui marcada per la ressaca de la Champions i també per la Champions que ha de venir i pel sorteig de Copa.
Un sorteig amb 6 catalans, entre ells l'Olot, el Sant Andreu i l'Europa, que s'enfrontaran a 3 equips de primera.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Però començarem amb la Champions, amb aquesta ressaca que deia el Bota. Ahir el Barça va trencar la dinàmica dels últims partits i es va tornar a retrobar amb les bones sensacions. Victòria davant el Brest a casa, amb un Pedri que, tot i que no va rebre el premi a millor jugador, va exhibir la seva millor versió, Ramon Salmurri.
De fet, el premi en l'MVP, el millor jugador del partit, va ser per Pau Cubarsí, però Pedri, sens dubte, va ser un dels grans protagonistes amb un gran partit acompanyant a Marc Casado al mig centre i sent transcendent en el joc, filtrant passades com, per exemple, la que va provocar el primer gol de Lewandowski, que va ser de penal després de la trompada del porter. En una posició més endarrerida del que l'havíem vist fins ara, acompanyant aquest mig centre. Ell, de moment, s'hi sent còmode i li agrada.
Bueno, sobre todo pues en una posición más atrasado me siento más cómodo, toco muchos balones. Sobre todo pues intento darle esa calma al juego, que muchas veces pues nos precipitamos en varias ocasiones y bueno, intentar ayudar en el equipo en esa pausa, en tener la pelota y cuando tengo el balón pues disfruto dentro del campo y eso se nota.
Són dies de felicitat per Pedri, lluny de les lesions, amb el club negociant la seva renovació i ampliació de contracte i amb l'ovació del públic de Montjuïc, substituït a 3 minuts del final, ocupant el seu lloc a Frenkie de Jong, un Frenkie que, per cert, a diferència de Pedri, es va endur algun xiulet.
El Barça, doncs, que va guanyar per 3-0 amb gol de Dani Olmo i 2 de Lewandowski, que supera una xifra important.
Arriba als 101 gols a la Lliga de Campions, per tant, màxim golejador de la Champions aquesta temporada i el tercer màxim golejador de la història de la competició, per darrere de Cristiano Ronaldo i de Leo Messi. Ahir va fer 2 gols, el primer de penal, el segon un gol de nou pur, de futbolista d'àrea, que va suposar també els elogis del seu tècnic Hansi Flick.
I'm not so good in statistics, so
no sóc gaire bo amb les estadístiques, però diria que després de Messi i Cristiano Ronaldo és el tercer jugador amb més gols a la Champions, i això és increïble. El vaig conèixer 2 anys a Munic i ja va batre tots els rècords que tenia a l'abast, i ara està marcant molts gols i molt importants per a nosaltres, i tot l'equip li dona suport.
What I also have to say is that the whole team is supporting him.
Un Flick, Laia, que quan va acabar el partit vam poder veure'l en una conversa amb Lamine Yamal, una conversa que després Flick va explicar que girava al voltant dels entrenaments. Doncs bé, avui Lamine Yamal ja entrena amb la resta dels seus companys i, com va dir Flick en la prèvia del partit, tot apunta que podrà jugar contra les Palmes.
I ahir Ahir, a banda d'aquesta victòria del Barça, una de les imatges que es va fer viral va ser la de Pep Guardiola, amb tota la seva cara i el cap esgarrapat, i ahir el que va passar és que el City va deixar escapar-se la victòria, que tenia gairebé la butxaca, en una jornada també on hi ha hagut problemes a Udal Serra per al PSG de Luis Enrique.
El City no acaba d'aixecar el cap i ahir va sumar el sisè partit consecutiu sense guanyar. L'empat d'ahir a casa seva davant el Feyenoord a 3 gols, però és dels que fa mal, perquè els anglesos dominaven el partit còmodament per 3-0 a un quart d'hora pel final. I en menys de 15 minuts, els neerlandesos els van igualar el marcador. Ara el City és 15è a la classificació amb 8 punts en zona de play-off de 16ens de final. Pitjor encara és, però, la situació del PSG de Luis Enrique, que ahir va tornar a caure al camp del Bayern de Múnich per 1-0. Només suma 4 punts i és fora de la zona de play-off.
Y todas las decisiones que haya podido tomar o que tomé son mi responsabilidad, sin ninguna duda, y lo acepto con total tranquilidad.
De la jornada d'ahir també destaquem la golejada de l'Atlètic de Madrid per 0-6 al camp de l'Esparta de Praga, la de l'Arsenal al camp de l'Sporting de Portugal per 1-5, o el triomf de l'Inter per 1-0 sobre el Leipzig, que el situa líder provisional de la Champions.
Doncs tot això va passar ahir, però avui juga el Girona. El Girona, que visita el camp de l'Sturm Graz austríac amb la novetat d'Abel Ruiz i amb algunes baixes, els gironins que arriben a aquest partit amb l'obligació de guanyar i s'enfronten a Eduard Solà a un equip que encara no ha puntuat.
Sí, l'Sturm Graz, que és el rival del Girona avui a partir de 3:15, és un dels 5 equips d'aquesta Lliga de Campions que encara no ha aconseguit puntuar, tot i que ha estat a prop, perquè, per exemple, l'últim partit va perdre només per un 0-0 al camp del Borussia de Dortmund. El Girona té 3 punts a la classificació després d'haver guanyat a l'Slovan de Bratislava a Montilivi i encara no ha ni puntuat ni fet cap gol en els dos desplaçaments d'aquesta Lliga de Campions a fora. Va perdre 1-0 al camp del PSG i 4-0 al camp del PSV Eindhoven. Com que té 3 punts a la classificació, és evident que falta de 4 jornades perquè s'acabi aquesta fase de grups, i tenint en compte que després ha de venir el Liverpool i l'Arsenal a Montilivi i el Girona ha de jugar al camp del Milan, doncs avui teòricament ha d'enfrontar-se amb un dels rivals més fluixos dels que tindran aquesta primera fase de grups de la Lliga de Campions, un Sturm Graz que, recordem, no juga al seu camp, sinó que ho fa a una ciutat més al sud d'Àustria, com és el cas de Klagenfurt. El partit d'avui a 6:45, amb la baixa d'Arnau, que està sancionat. Tampoc poden jugar ni Angel ni Porto, que estan lesionats, però, com deies, Laia, amb el retorn d'Abel Ruiz, el Girona continua recuperant jugadors per la causa.
I un partit que el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira, l'antena de Catalunya Ràdio, però i com el veu, Michel, aquest partit? Xevi Soler.
D'entrada, el que ha volgut és no parlar de favoritismes, per molt que se li ha preguntat si són favorits en aquest partit contra l'Sturm Graz. Michel ha destacat molt el joc de l'Sturm Graz i ha dit que ha competit pràcticament en tots els partits de Champions, tot i haver-los perdut tots 4. També se li ha demanat per la importància del partit. És veritat que si el Girona perd aquest partit, probablement tindrà molt poques opcions, encara que no sigui matemàtiques, de passar a ronda. Però és veritat també que Michel no li vol donar una transcendència màxima, tot i que si el sentim bé ja es deixa intuir que aquest és un dels partits de l'any.
No es un partido definitivo, pero sí es un partido importantísimo. El más importante de lo que queda de año, no, porque para mí todos son muy importantes. Evidentemente, si te pones a pensar en el calendario que tenemos después, aunque yo pienso que hay que ir partido a partido, pues vemos la dificultad de ese calendario y creemos que es un partido clave para nosotros.
Busquem l'anàlisi. I això sempre amb el Girona ens ho fa el Francesc Argol. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Laia.
A veure, quin partit preveus avui?
Doncs mira, el Girona visita el líder de la Lliga Austríaca, no? Un equip que tot just acaba de canviar d'entrenador, ja que Christian Ilzer, que portava 5 temporades al club, ha marxat a Alemanya per entrenar la Bundesliga. Ha estat substituït per l'entrenador filial, Jürgen Saumel, que va debutar dissabte passat amb una contundent victòria a la Lliga per 7-0. L'Sturm, tot i que no ha aconseguit encara cap victòria a la Lliga de Campions, ha competit en tots els partits. Dues derrotes com a local davant del Bruges i l'Sporting de Portugal, i dues com a visitant al camp del Brest i la darrera 1-0 al camp del Borussia. De fet, només ha perdut 3 partits per la mínima, per un sol gol de diferència. El seu sistema de joc habitual és el 4-2-3-1, on a la porteria juga aquí el Xerpe, en un porter alt i en presència que ha salvat l'equip en més d'una una golejada més d'un partit. Un dels futbolistes més destacats és el georgià Otar Kitesvili, que és qui domina la zona al mig del camp, on destaquen tres futbolistes molt joves en zona d'atac, tots tres de 21 anys. A la banda esquerra, William Bobbing, un jugador danès de qualitat tècnica individual i hàbil en conducció. Pel centre, com a segon punta, Seidi Hatta, de Noruega, i com a davanter, un altre danès, el màxim golejador de l'equip, Mika Vieret. Es tracta d'un equip més vertical, que no utilitza potser tant el joc combinatiu, però sí que busca molt bé els desmarcatges en l'espai. Veurem un Girona que necessita una molt bona versió, tant de bo pugui repetir una mica el que va fer dissabte passat contra l'Espanyol per intentar guanyar el partit.
I de la resta de la jornada d'avui destaca sobretot un partit al Liverpool-Madrid, partit Eudald complicat a priori hauria de ser complicat per als blancs.
I és que el Madrid avui no només juga en un estadi dels complicats com és Anfield, sinó que a més ho fa davant l'equip més en forma de la Champions, ja que el Liverpool és l'únic equip dels 36 que encara no ha cedit cap punt. Els blancs, a més, afronten el partit amb baixes com les de Tchouaméni, Rodrigo i especialment Vinícius. Ancelotti té clar, però, que tantes lesions no són culpa que hagi fet poques rotacions fins ara.
Oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios, y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
De la jornada d'avui també destaquem els partits Aston Villa-Juventus, Mónaco-Benfica o Dinamo de Zagreb-Dortmund, el proper rival del Barça.
Fem una pausa i quan tornem...
recibiran a un primera divisió Las Palmas.
Yeah! Algunes de les reaccions que han tingut els equips catalans al sorteig de la Copa.
Catalunya migdia. La Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquímia presenten el Concert Solidari.
Christmas for a New Life, amb la Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Helena Gadel, Bet, Miqui Núñez, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i la Polifònica de Porreig.
El 12 de desembre, a l'Auditori de Barcelona. Lluitem junts contra l'Alzheimer. Entrades a auditori.cat.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0, sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triguis, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Tan sols fins dimecres al Black Friday total del Corte Inglés per web o app o a les botigues i només per clients amb targeta al Corte Inglés, fins a un 40% de descompte en moda, llenceria i sabateria. Més un 15% de regal per properes compres en tot. Targeta emesa per financiar el Corte Inglés i subjecta a la seva aprovació. Consulta'n les condicions al Corte Inglés Ponès.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de Romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui s'ha fet el sorteig de la Copa Masculines, la segona eliminatòria. Hi ha 6 equips catalans. El Girona visitarà el camp del Logroñés, l'Espanyol el camp del Barbastre. Són dos equips de segona ref com a rivals dels catalans, però sobretot esperàvem amb ganes els rivals, tant l'Olot com el Sant Andreu i l'Europa, els rivals que tindrien. Quins equips els ha tocat, Pau Ros?
El premi gros d'aquest sorteig se l'ha endut l'Olot, que li ha tocat al Sevilla. L'entrenador de l'equip garrotxí, Pedro Dolera, ha dit que estan contents i fins i tot ha bromejat amb el tècnic del Sevilla, García Pimienta.
Per història, per afició, pel Pimi, perquè al final ens tornem a enfrontar i li he fet un audio ara i no cal que vingueu, que ja sabeu el que passarà aquí. Bueno, és important que per un dia, pues, ens sentim molt contents de poder rebre un club d'aquest nivell i ojalà estiri molta gent i puguem omplir el camp.
El Sant Andreu també ha sortit molt content del sorteig. S'enfrontarà a l'altre equip sevillà, el Betis. L'entrenador de l'equip barceloní, Xavi Molist, diu que serà complicat.
La veritat és que contents. És un rival que portarà gent al camp, que és atractiu, i nosaltres intentarem, sobretot, competir-lo. Sabem que ells són superiors, que el normal és que ells passin l'eliminatòria, però nosaltres intentarem fer el màxim possible per competir-ho.
L'Europa, per la seva banda, s'enfrontarà a Les Palmes. El capità de l'Europa, Alex Cano, de 36 anys, jugarà per primer cop a la seva carrera contra un primera divisió.
Jo tinc 36 anys i pensava, hòstia, mai ja em tocarà doncs, jugar contra un primera. Però mira, ara em toca gaudir d'aquesta experiència i ja no només gaudir, no, sinó intentar guanyar perquè encara intentar allargar aquesta competició.
El mateix Cano ha reclamat més inversió pública per als estadis dels equips barcelonins després de caure una tanca de l'estadi i l'augment de la massa social a la segona de federació. Dels emparellaments dels altres equips catalans, destaquem que el Nàstic rebrà l'Osca al nou estadi i recordem que el sorteig d'aquesta segona ronda s'havia ajornat per la Dana i els partits es disputaran els dies 3, 4 i 5 de desembre amb l'horari encara per confirmar.
I si anem a l'handbol, avui també és dia de Champions. El Barça visita la pista del Magdeburg en una situació immillorable, ja que els blaugranes són líders i el rival està en hores baixes, Pau Mora.
En hores molt baixes, podem dir, perquè el conjunt alemany només suma 5 punts en 8 jornades i ara mateix està fora de play-offs. El campió de la Champions de fa dues temporades, present també a la Final Four de l'any passat, no passar de fase de grup seria una sorpresa majúscula. Malgrat el mal moment del Magdeburg, el tècnic blaugrana Carlos Ortega remarca que s'ha de sortir a guanyar independentment de qui sigui el rival.
Nosotros no queremos ganar porque el Magdeburg no queremos ganar porque somos del Barça y bueno, ha habido históricamente los últimos años pues había una rivalidad deportiva que ellos nos han ganado en algún torneo importante, ¿no? Al final fue la semifinal de Champions de hace dos temporadas y alguna Superglobe, pero independientemente de cómo vaya Magdeburgo, nosotros queremos ganar porque somos el Barça.
Si el Barça guanya aquesta nit, s'assegurarà matemàticament el bitllet per la ronda següent, tot i que hauran de continuar treballant per quedar-se amb una de les dues primeres places que donen accés directe als quarts de final. El partit a partir de 3 quarts de 9 per Esport 3.
I de l'handbol al bàsquet, demà toca clàssic a l'Eurolliga i al Barça, Ernest Macià, aquests dies ens parlaves de l'últim fitxatge i el podrem veure aviat.
Sí, perquè el brasiler Raulinho Neto ha dit avui aquest migdia abans de l'entrenament que està a punt per debutar demà amb el Barça, tot i haver fet només dos entrenaments sota les ordres de Joan Peñarroya.
No he querido ir a ningún equipo a este nivel sin estar bien para jugar. Y por eso he ido a Brasil, he hecho pues un camino un poco diferente, ¿no? Para estarme bien físicamente antes de incorporarme a un equipo del nivel que es el Barça.
Avui a Raulinho Neto l'entrenament se l'ha vist parlant molt amb els jugadors, molt comunicatiu. Justin Anderson se l'ha agafat durant bona estona i han començat ja a parlar del tipus de joc. Està plenament recuperat, a punt de tornar a la CB 10 anys després, demà davant del Madrid. Recordem l'ahir que demà hi ha un clàssic, el Barça-Madrid. El Madrid surt d'aquí a poca estona amb AVE des de Totxa, però no entrenarà al Palau fins demà al matí.
També en bàsquet, l'Uni Girona rep el PEX hongarès en l'última jornada de la fase de grups de l'Eurocopa femenina i les gironines Marcos García, que juguen en lideratge.
Sí, l'Uni ve de caure contra el Magnòlia a la pròrroga, per tant, rep un rival que necessita la victòria per assegurar-se la classificació per la següent ronda. Roberto Iñiguez, tècnic de l'Uni, parla del rival.
Tienen muy claro que juegan y a dónde quieren llegar el balón y para quién, todo momento, ¿no? Y todo tiene un objetivo cada cosa, ¿no? Y aunque sea muy cuadriculado, es difícil defenderlo porque lo ejecutan. Abans de... Les incidentes són molt dures, no?
Abans de la jornada d'avui, l'Uni lidera el seu grup amb 4 victòries i només una derrota.
Tornem al futbol amb la Copa Catalunya. Avui hi ha partits, tant en la competició masculina com en la femenina, Isaac Vilalta.
Doncs sí, comencem justament amb la Copa Catalunya femenina, perquè avui quedaran definides les semifinals. De fet, el Barça i el Llevant Badalona ja estan classificats directament per aquesta ronda. I també el Vic Riu Primer. que fa uns dies va superar l'Europa. Avui, AEM i Espanyola jugaran la classificació a partit únic als Requesens. A la Copa Catalunya masculina, 3 partits, Cerdanyola-Sant Andreu, Castelldefels-Europa i Roda de Barà-Lleida, és a dir, un equip de segona catalana contra un de segona federació. Marc García és el tècnic de Lleida.
És la primera vegada en ma vida que no he vist el rival, perquè ho he intentat, el meu staff no ha aconseguit cap partit. Així que, bueno, anem a treure l'11 més competitiu possible i una mica versàtil per si tenim que canviar l'esquema o modificar l'estructura, estar preparats per a fer-ho.
Aquests són partits de la sisena fase. A cada fase que es juga es van incorporant equips de categories superiors.
I precisament encara un apunt més a futbol. Marta García, amb això acabem la informació esportiva.
Doncs segueixen recuperant-se partits ajornats per la Dana. En primera ref, el Nàstic de Tarragona rep el Celta Fortuna en un partit on els tarragonins podrien situar-se en la segona posició en solitari amb 25 punts. I el partit se juga a 8:15 a la mateixa hora, però en la segona ref, el Sabadell visita el camp de l'Alzira, on una victòria arlequinada també reforçaria el seu lideratge. I en els 16ens de final de la Copa del Rei, però de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma juga contra l'Otxartabe de Bilbao, un equip de la segona B, a partir de les 8. Ahir va passar el Barça, però en canvi va quedar eliminat el Mataró.
Doncs des d'aquí la informació esportiva, tornem demà a la mateixa hora, ja ho sabeu, aquesta tarda, transmissió del Tot Gira del partit del Champions del Girona al camp de l'Estrum Gras, a partir de 6:45. El partit, un quart d'hora abans, tindreu ja la transmissió del Girona. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i avui amb el Joan Bota.